contas pa sumiar.
Hola, molt bona nit. Ja ha passat tot una setmana i ja tornem a ser aquí. Això és Contes per somiar. Se'ns està acostant a l'estiu, ja fa oloreta estiu. Oi que sí? Comença a fer més caloreta, que ja tocava. S'acosten les vacances de l'escola. Segur que en teniu moltíssimes ganes. Però abans d'això hem de fer els últims programes de Contes per somiar. O sigui que avui començarem amb uns quants a veure si els d'avui també us agraden.
Hola, bona nit, mainada. Ja tornem a ser aquí per llegir-nos un conte per anar dormint. El d'avui porta per nom el porquet llest. Una vegada hi havia un porquet rosa amb una cua bonica i arrissada. Un dia que passejava es va trobar el senyor llop, que era gros, gris, i tenia una cua llarga i estirada. Es va mirar el porquet rosa i va pensar que era molt gras i bufó. El porquet rosa es va espantar. Havia sentit a dir que els porcs i els llops no s'avenen gaire i, per tant, es va preguntar què podia fer. Va decidir continuar caminant sense badar boca. Per això no va funcionar, ja que el llop caminava al seu costat i parlava molt alt. «Sisplau, senyor llop, marxi!», va dir el porquet rosa. «No m'agrada». «Doncs a mi sí que m'agrades», va dir el senyor llop. «M'agrades molt. Vindré a casa amb tu, porquet rosa». El porquet rosa es va alarmar molt. El tirabuixó de la seva cua es va desfer. Certament, no podia suportar el senyor llop a casa seva i tenia 4 porcells. No, no ho faria de cap de les maneres. El porquet estava molt amoïnat. Caminava al costat del senyor llop i es trencava el cap pensant què podia fer. Finalment, va tenir una bona pensada. Va començar a somriure i la seva cua es va tornar a cargolar. «Per aquí!», li va dir el llop quan van arribar a un revolt. «Per aquí!». «Estaré encantat de portar-lo a casa meva, senyor llop. Us voldríeu quedar a sopar?». «Amb molt de gust ho faré», va dir el senyor llop. Van baixar un turó i van creuar un parc. Llavors van pujar un altre turó i van arribar a una porta gran de color groc que hi havia al costat, amb un picaporta molt gros. El senyor llop es va quedar sorprès en veure l'enorme porta d'entrada que tenia el porquet. «Truco?», va demanar el senyor llop. «Oh, no, no cal que ho faci», va dir el porquet rosa. «Entri directament i no es preocupi per netejar-se les potes a l'estora. Faci com si fos a casa seva. Entri i segui a la cadira més còmoda que trobi». El porquet rosa va obrir la porta al senyor llop i el senyor llop va passar. No es va molestar gens a netejar-se les potes. Va entrar directament buscant els porcellets i va seure en una cadira confortable. Pam! La porta principal es va tancar, però el porquet rosa no va entrar a fer companyia al senyor llop. No, el porquet havia sortit corrents turó avall i ja estava a mig camí de casa, ho enteneu? No havia portat el senyor llop a casa seva, sinó a casa del senyor lleó. Ai! I creieu que el senyor lleó va estar encantat de veure el senyor llop entrant a casa seva per la porta principal, sense trucar, seient a la seva cadira més còmoda i tacant amb les potes brutes la seva bonica catifa? Certament, no. De fet, estava molt furiós, mentre que el senyor llop estava molt espantat. Si haguéssiu estat allà, hauríeu vist la porteta d'entrada oberta i un llop aterrit rodolant muntanya avall, disparat per la puntada de peu d'un lleó. També hauríeu vist que la cua del llop tenia un mos a la punta. Ves per on, senyor llop? Aquesta vegada, el porquet rosa t'ha enganyat. I conte contat, conte acabat.
Contes per somiar.
La cua que s'aguantava amb una agulla imperdible. El mico vermell tenia una cua molt llarga, però el que no sabeu és que se l'havia d'aguantar amb una agulla de cap perquè no li caigués. Pobre mico, estava molt trist per culpa d'això. I val a dir que era un mico ben distingit. Era tot d'un color vermell molt brillant, amb un nas marró, els ulls verds i unes potes que semblaven mans. Però aquella cua aguantada amb una agulla de cap, uix, ho espatllava tot. Però què hi podia fer? No se la volia cosir perquè estava segur que això li faria molt de mal. Una vegada va demanar una mica de goma d'enganxar i va mirar d'encolar-la, però per desgràcia es va tirar tota la pega per sobre i se li van enganxar els dos caps de la cua. L'un se li va enganxar al darrere de l'altre, al davant, i això encara va resultar molt pitjor. A més, mentre intentava encolar-se la cua, es va seure damunt d'un diari i quan es va aixecar es va adonar que s'havia quedat enganxat al paper. O sigui que durant una bona temporada va haver de caminar d'una banda a l'altra amb trossos de diari enganxats al darrere. Tothom es partia de riure, és clar, fins al punt que molts acabaven plorant, de tant que reien. Llavors, l'osset de drap es va oferir per mirar d'arrencar-li els papers enganxats. Li va fer una mica de mal, però finalment el mico es va poder alliberar de tots els trossos de diari. L'osset de drap en va fer una pilota i l'anava llançant al foc quan el mico va fer un crit. «Osset, m'has arrencat la cua també? No la llencis al foc, eh?» L'osset de drap va obrir el manyoc de papers de diari i dins hi havia la cua del mico, tota rebregada. El mico va fer un bot i la va agafar. «Oh, ha anat d'un pèl que no acabés el foc, eh? Osset, saps on hi ha una agulla imperdible? Una agulla de cap serveix de ben poca cosa». L'osset de drap va anar a la capsa de cosir de la mainadera i va treure una agulla imperdible molt gran. El mico va girar el cap i es va enganxar aquella cua tan llarga i peluda. No va deixar que la clavés l'osset perquè tenia por que li fes mal. «T'ha quedat una mica torta, eh?», va dir l'osset. «No, no és veritat», va respondre el mico, provant de veure's la cua per damunt de l'espatlla. «Sí, sí que ho és. Mira, i què? A mi m'agrada torta», va dir el mico. Però no li agradava pas de torta, i encara menys que se l'hagués d'enganxar amb una agulla imperdible. Espatllava la seva bellesa, i se'l miraven pel davant. El mico feia molt de goig, però vist pel darrere quedava ben terrible amb aquella agulla imperdible i la cua ben torta. Una nit va decidir que sortiria d'amagat i aniria a veure la velleta que vivia sota el clos, no gaire lluny. La gent deia que era molt intel·ligent. El mico estava convençut que ho seria prou per enganxar-li la cua sense cola ni agulles imperdibles. I vet aquí que va anar-hi. La llum de la lluna es reflectia a l'agulla imperdible i la feia brillar amb força. Va buscar la velleta per tot arreu, però no hi va haver manera de trobar casa seva. Llavors, de cop i volta, va sentir que algú demanava ajuda. «De pressa! Auxili! Auxili!» El mico va córrer amb totes les quatre potes cap al lloc d'on venien els crits. Va arribar amb el temps just per veure una noia elfa que s'aixecava de terra i una granota que fugia fent bots amb alguna cosa a les potes del davant. «Què passa?», va preguntar el mico. «Oh, aquesta granota dolenta, més que dolenta, m'ha robat el meu preciós xal», somicava la noia elfa. «Ara tindré fred. Vaig a una festa i suaré molt ballant i després segur que em refredaré. Sempre em passa. Si no em poso una bufanda o un xal, ai, quin disgust més gran que tinc».
«I no pots tornar a casa i demanar que et deixin una bufanda?», va dir el mico, a qui li feia molta pena aquella noia elfa tan petitona i tan bonica.
«La meva casa queda molt lluny d'aquí»,
va dir la noia, aixugant-se els ulls i mirant-se el mico. Aleshores, va veure la cua llarga i peluda que el mico duia en aquest moment enrotllada al voltant del pit. La va assenyalar amb el dit.
«Ai, mico, si em deixessis aquesta cosa tan peluda que portes al voltant del pit, me la posaria al coll i la faria servir de bufanda. Segur que així no passaria gens de fred».
«Oh, però és la meva cua, això», va protestar el mico molt ofès.
«Ah, és la teva cua?»,
va dir la noia elfa. «I per què no la portes deixar d'anar? És una mica estrany dur una cua entortolligada al voltant del pit».
«La porto al voltant del pit perquè se m'aguanta amb una agulla», va explicar el mico. «Si em saltés l'agulla, podria perdre la cua i no adonar-me'n».
«Se t'aguanta només amb una agulla?», va preguntar la noia elfa. «Doncs per què no treus l'agulla i me la deixes? Seria una bufanda tan preciosa.
Oh, sisplau, mico preciós, mico estimat, treu-te la cua i deixa-me-la. Sisplau, sisplau».
La noia elfa va abraçar el sorprès mico i era tan petitona i tan dolça i tan encantadora que resultava impossible dir-li que no. Vet aquí, doncs, que el mico va obrir l'agulla imperdible, es va desenganxar la cua i li va adorar. La noia elfa se la va embolicar al voltant del coll i va començar a ballar i saltar més contenta que un nen amb sabates noves.
Ai, és calentona, calentona, eh? Au, va, mico preciós, vine amb mi a la festa.
I llavors, la noia elfa, davant de la immensa cara de sorpresa d'aquell mico rogenc, el va arrossegar per entre els clos i vet aquí que es va trobar a la festa. Hauríeu d'haver vist els fullets, els elfs i els gnoms que hi havia.
N'eren centenars i centenars, tots parlant i rient i ballant. Quan van veure la noia elfa amb el mico vermell, se li van acostar bocabadats.
El mico es va tornar més vermell que mai.
No m'agrada ser aquí sense la cua, eh?
Va dir a la noia elfa cau d'orella. Em sento despullat.
Ah, no diguis ximpleries, va respondre la noia elfa.
Ei, escolteu tothom, he tingut una aventura. Una granota m'ha robat el xal i he trobat aquest mico que duia la cua agafada amb una agulla i se l'ha tret i me l'ha deixada perquè em faci una bufanda, eh?
Tres visques pel mico, van cridar tots els fullets. Van fer entrar el mico en una rotllana i el van fer voltar i voltar fins que al final el pobre mico ja li rodava el cap. A ningú no semblava importar-li que no tingués cua. Quan la noia elfa ballava, se la va treure i la va deixar en una cadira. El mico no li treia els ulls del damunt a la cua, perquè no volia pas que es perdés. Quan la petita elfa se la va tornar a posar al voltant del coll, el mico se li va acostar, li va explicar que anava a casa de la velleta que vivia sota el clos per demanar-li que li enganxés la cua com Déu mana.
«Pobre mico», va dir la noia elfa tota caronant aquell nas tan gros. «No t'amoïnis, la meva màgia ho pot fer, això!»
«De debò?»,
va preguntar el sorprès mico.
«I tant!»,
va respondre la noia elfa. «Mira, la festa gairebé s'ha acabat. Segur que trobaré algú que em deixi un xal per tornar a casa. Si ja et pots quedar a la cua i te l'enganxarem com cal, sense agulles ni res de res!» La noia elfa va picar de mans i una dotzena de fullets se li van acostar tot ballant. La noia elfa els va explicar què volia i van fer una rotllana amb el mico al mig. Van començar a ballar i a girar mentre cantaven una cançó màgica i llavors la noia elfa va llançar la cua a l'esquena del mico. I veure-ho per no creure-ho, se li va quedar enganxada al lloc exacte on van les cues.
Increïble, no? Ah, si no em cau, no em cau, cridava el mico, estirant-se la cua fins content que un gínjol. Oh, gràcies, moltes gràcies, noia elfa.
La noia elfa el va abraçar.
Ets un sol, va dir.
Me n'alegro tant d'haver-te pogut ajudar.
M'ha agradat molt portar la teva cua tan calentona de bufanda. Potser un dia et vinc a veure perquè me la tornis a deixar. No se sap mai, eh?
El mico va tornar a casa més alegre que unes pasques. I quina cara que van fer les joguines quan els va ensenyar la cua i els va explicar les seves aventures. No s'estava pas poc de satisfet de tenir una cua que havia estat una bufanda. Us ho asseguro.